I finalment, el govern espanyol tira endavant la venda de 400 bombes làser a l'Aràbia Saudita. S'havia dit que en paralitzarien la venda per la sospita que es poguessin fer servir el conflicte del Iemen, on l'Aràbia Saudita, com sabeu, ha bombardejat població civil. Però ara representa que aquest perill ha desaparegut. Encara més, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, diu que no hi ha cap raó per incomplir el contracte firmat pel govern de Rajoy el 2015 i puntualitza que es tracta d'un armament de precisió que no té efectes col·laterals, és a dir, que no fa mal a la població civil. Atenció a les paraules de Josep Borrell a Onda Cero.
Cuando dicen guiada por láser, eso quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido que dan el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de un metro. Y por lo tanto, con ese tipo de armas no se pueden producir esa clase de tragedias que todos hemos condenado.
Jordi Armadans, director de Fundipau, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com valores aquestes paraules de Josep Borrell, vosaltres que estàveu absolutament en contra de que es formalitzés finalment aquesta venda?
Doncs la veritat és que són una mica sorprenents, perquè en primer lloc de bombes de precisió o de mines intel·ligents o bombes de dispersió selectives, durant els anys hem anat veient que això es anava parlant, però al final qualsevol tipus d'aquesta millora tècnica no evita que hi hagi danys col·laterals, no? Però sobretot en el cas del que estem parlant, del Iemen i d'Aràbia Saudita, és bastant insòlid que es digui això, perquè Aràbia Saudita, en el conflicte del Iemen, també el conflicte de Síria, Afganistan, els darrers anys estem veient com a les guerres es salten totes les lleis de la guerra que s'havien donat per bones, i, per exemple, es bombardegen instal·lacions sanitàries, bombardegen població civil, es destrueixen escoles, i això de forma deliberada, no és que sigui un error, és que es fa de forma deliberada. Per tant, que una bomba tingui molta precisió o no, això no té cap mena d'importància si, com el que ha passat al Iemen, doncs Aràbia Saudita decideix carregar-se un comboi humanitari o bombardejar una instal·lació sanitària, no? Per tant, és bastant sorprenent que es digui això quan se sap que un dels problemes d'aquest conflicte és el nivell de brutalitat i la manca de respecte, ja no al que seria els drets humans o la pau, sinó a les normes de guerra més habituals que s'han donat per bones a la Convenció de Ginebra. No?
En aquest cas concret, Jordi Armadans, parlem de la venda d'armes a un país, l'Aràbia Saudita, que està acusat per Nacions Unides de crims de guerra, al Iemen, precisament. S'estan vulnerant les normes de comerç internacional amb aquesta venda?
Per nosaltres, claríssimament. No només internacionals. Hi ha la llei espanyola del 2007, hi ha la normativa comunitària de la Unió Europea, que ja té més de 20 anys, i hi ha el Tractat Internacional de Comerç d'Armes del 2014. I les tres normatives deixen clar que a l'hora d'autoritzar una venda d'armes s'ha de tenir molt clar quins impactes pot tenir, no? I en el cas que està fàcilment demostrat que Aràbia Saudita doncs, està vulnerant, per exemple, les convencions de guerra en aquest conflicte, doncs és evident que vendre armes d'aquest tipus claríssimament pot suposar incrementar el nivell de barbaritat, el nivell de desastre humanitari que s'està produint en aquesta guerra, no? Per tant, des dels tres nivells normatius, des de les tres lleis, espanyola, europea i internacional, és evident que és un cas de llibre que aquesta autorització d'armes no s'hauria de donar.
Jordi Armadans, director de Fundipau, hem vist a més que, per dir-ho ras i curt, la ministra de Defensa, en aquest cas Margarita Robles, sembla que no tenia intenció de tirar-lo endavant, però al final el govern d'Espanya i també aquestes declaracions de Josep Borrell ho acrediten, han decidit desautoritzar-la, podríem dir, no?
Sí, diem que aquesta setmana i mitja han passat moltes coses i hi han hagut molts canvis. Nosaltres hem estat en reunions i en coses i cada moment veiem com anaven canviant les coses. El que està clar és que el govern ha vist una pressió important per part de Navantia, per part de la Junta d'Andalusia, per part sobretot d'Aràbia Saudita, que ha tingut una reacció com ha tingut en altres casos, molt virulenta, i com que té molts contractes i molts negocis, no només en l'àmbit militar, doncs sembla que ha preferit no molestar ni incomodar el règim, no? És un dels problemes, també, jo diria, de fer molts negocis amb un règim impresentable que al final en depens i que, per tant, d'alguna manera et costa, doncs, treure una comanda perquè, d'alguna manera, estàs molt vinculat econòmicament a aquest règim, no?
Jordi Armadans, director de Fundipau, una vegada més, moltíssimes gràcies. Estava pensant ara en aquella taula que vam fer, crec que va ser la temporada passada, parlant justament del comerç d'armes, etc. I vosaltres dèieu, s'està avançant, i quan veus la realitat dels contractes, diguem, doncs veus que és molt difícil, realment.
Sí, deixa'm dir-te per això en positiu que mai havíem estat tan a prop d'aconseguir que s'anul·lés una comanda, i que d'alguna manera la feina feta durant tots aquests anys ha fet que el govern rebés uns inputs, que inicialment fes unes decisions que al final han quedat tombades, però està clar que la sensibilitat i la consciència crítica sobre l'impacte del comerç d'armes ha crescut moltíssim. I, per tant, en aquest sentit, això sí que d'alguna manera fa que coses que abans es feien sense cap mena de crítica social, com a mínim ara, tenen un cost molt important a nivell d'acceptació del que s'està fent, no? I, per tant, en aquest sentit, molt lentament, però jo diria que sí que la consciència crítica sobre els impactes del comerç d'armes sí que s'estan donant.
Jordi Armadans, moltíssimes gràcies. Que tinguis un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.